Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Callau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.
Què tal, amics? Benvinguts en una nova edició del programa Blau Marí. És tot un plaer compartir amb vosaltres aquest espai radiofònic dedicat a la gent de la mar. Una salutació molt cordial d'un servidor, Francesc Callau, i també en nom de tot l'equip que el fem possible. Per tant, ens congratulem de convidar-vos a la nostra travessia nàutica i marítima. Avui l'encedarem parlant amb Vero Cortés, del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona. Amb ella parlarem de com evitar les captures accidentals d'ocells marins en la pesca del palangre. Recentment, la universitat ha publicat una guia de bones pràctiques. A la part més tradicional, el Joan Argentó i el Rafael Martins explicaran com es pesca el tresmall i com es prepara gastronòmicament parlant emperador amb patates. A l'acordió del Grumet recuperarem un tema de Joan Manuel Serrat de l'any 1969, un tema que descriu perfectament el que seria un paisatge marítim i pesquer. El tema se'n diu Marta. A Panorama Nàutic parlarem del programa científic 20.000 sons sota el mar. Recentment en parlava la nostra biòloga Aurora Requena i avui ho fem directament amb el Michel André, director del laboratori i responsable del projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya. I l'Aurora Requena, la nostra biòloga, avui ens atansarà una mica més la sardina. En Manuel de Ramon, per la seva part en l'àmbit més cultural, a l'Arjau ens parlarà del patrimoni marítim de Lloret de Mar i ho farà amb l'Anna Fuentes, directora del patrimoni cultural d'aquesta localitat gironina. Per tant, benvinguts al Blau Marí, un espai radiofònic, com hem dit, que comencem tot seguit.
Blau Marí, el primer programa de ràdio per a la gent de la mar. Recorre la costa catalana amb Francesc Callau de Colera a les cases d'Alcanar. Pesca professional, nàutica esportiva i d'esbarjo, cultura marítima, ciència marina, gastronomia marinera. Blau Marí, amb Francesc Callau a la xarxa.
Avui hem convidat al Blau Marí a Vero Cortés del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona perquè aquesta universitat ha publicat recentment un manual de bones pràctiques en la pesca del palangre amb les estratègies més efectives per tal de reduir la captura accidental d'aus marines. Volem saber l'afectació d'aquesta pesquera sobre les aus i quines són aquestes pràctiques que s'haurien de dur a terme. Vero Cortés, benvinguda al Blau Marí, què tal?
Hola, què tal? Bon dia.
Quan es fa un manual com aquest que heu publicat, vol dir que hi ha un problema, no?
Sí, exactament. Nosaltres ja duem uns quants anys avaluant aquest problema aquí al Mediterrani Nord-Occidental, principalment al mar catalano-balear, no sols únicament a Catalunya, sinó també a les Illes Balears i a València. I, bueno, ja fa temps que hem estat recolectant cadàvers d'ocells marins que els pescadors ens seguien voluntàriament i ja vam veure que realment hi havia captures importants d'ocells marins a la pesca de palangre i especialment les espècies més afectades eren les baldrigues, les tres espècies que són endèmiques del Mediterrani, o sigui, la baldriga cendrosa, la baldriga balear i la baldriga mediterrània. I aquestes espècies, el problema que té és que estan molt amenaçades, les seves poblacions són més reduïdes, especialment la baldriga balear, que es troba en perill crític d'extinció. Per tant, a partir d'aquesta informació, aquesta evidència de que realment havia un problema, doncs van començar a indagar més, o sigui, a veure la causa i els factors que fa que hi ha aquestes captures accidentals al palangre.
Clar, suposo que el que ens senti dirà, però bueno, tan alta és l'afectació sobre aquestes aus de la pesca del palangre?
Sí, és un problema perquè aquestes espècies segueixen una estratègia vital, principalment és una estratègia vital, no? Són animals de vida llarga, o sigui, reprodueixen únicament quan tenen, són molt madurs, o sigui, al cap de 4 o 5 anys, i únicament tenen un poll a l'any. Per tant, aquesta mortalitat que genera el palangre, que és afegida, realment té conseqüències molt importants sobre les seves poblacions ja degut al seu creixement lent. Per tant, es costa molt recuperar-se. Per això realment es considera que la mortalitat en el palangre és una de les causes principals del seu declivi.
Teniu algun cens d'aus mortes per aquest concepte?
Sí, nosaltres hem estat, com us he dit, fa uns 3 anys hem estat embarcant-se en palangrers, principalment aquí a Catalunya, on feien censos dels ocells que seguien les barques i registraven quins ocells eren capturats. I les estimes que tenim fins ara és que poden estar morint al voltant d'uns 3.000 ocells a l'any, únicament aquí a Catalunya. O sigui, realment és un problema greu. I, clar, realment és un problema tant per als ocells marins com també per als pescadors, ja que, bueno, quan hi ha una gran quantitat d'ocells seguint les barques, doncs no poden treballar perquè es roben els esquers i a vegades tenen que parar perquè, si no, no surt a compte, no?, continuar pescant.
Clar, a partir d'aquí, per què aquesta pràctica o aquesta pesquera és la que afecta a les aus, és a dir, al palangre de fons?
Doncs el palangre de fons afecta perquè, bueno, els ocells segueixen les barques habitualment perquè és un aliment molt fàcil. El que volen aconseguir són els descarts pesquers, no? El que es va llançar a la mà, el que llancen els pescadors. En aquest cas, els ocells són atrets per als esquers, no? Que estan col·locats als hams. Aleshores, els ocells intenten agafar aquests esquers i a vegades aconsegueixen eliminar-los des d'esquers i no queden enganxats, però d'altres queden enganxats als hams. O sigui, especialment el palangre de fons, que s'enfonsa ràpidament baix la mar, doncs moren ofegats els ocells.
Aquest seria el procediment, doncs, no? Que van a buscar l'esquer que hi ha atrapat o que el pescador posa en l'ham, no?
Sí.
I que en aquesta voluntat de, entre cometes, robar aquest esquer, que sol ser peix, de l'ham, pues se queden enganxades les aus en aquest ham.
Exactament.
I llavors el palangre se'n va cap avall i és quan morin ofegades.
Sí, sí, sí.
Què és el que s'hauria de fer per a evitar aquestes captures accidentals?
Doncs nosaltres, bueno, en altres àrees, perquè aquest problema de les captures accidentals és un problema global, no únicament afecta aquí al Mediterrani, especialment en l'hemisferi sur és on hi ha hagut més estudis, degut a que hi ha una major densitat d'ocells marins i el problema era molt més greu, o sigui, morien molt més ocells. I en aquestes àrees ja s'estan aplicant mesures per evitar aquestes captures. Nosaltres hem basat en l'experiència d'aquestes àrees, hem agafat les idees i els mètodes que fan servir i, a més, hem comptat amb la col·laboració dels pescadors que ens han ajudat a intentar adaptar aquestes mesures a les seves barques, perquè les barques d'allà són industrials, són més grosses, treballen diferent, per tant, era necessari intentar adaptar aquestes mesures al tipus com treballen aquí, no? I això, vam dissenyar aquestes mesures i hem fet experiments per avaluar si realment reduïen l'atracció dels ocells i aquestes captures i si tenia algun efecte sobre les seves captures comercials. I les mesures que vam seleccionar per provar aquí van ser la calada nocturna, o sigui, calar en el moment en què hi ha una menor atracció dels ocells marins, o sigui, que hi ha una menor activitat d'aquestes espècies. També utilitzar línies d'espantosell, que són unes línies que van estan enganxades a un màstil a la popa i que té almenys pot assolir uns 70 metres de longitud, i el que fa és orientar els ocells de la zona de major risc de captura, o sigui, quan els hams es troben a poca profunditat. Altra mesura que vam provar va ser afegint pesos al palangre perquè s'enfonsi molt més ràpid, de manera que els ocells tinguin un menor accés a aquests esquers. També vol posar esquers artificials i algunes proves més per intentar avaluar la disminució d'aquest risc.
Comentaves que ho havíeu treballat amb els propis pescadors, amb els propis sectors. Quina és l'opinió al respecte? És a dir, perquè el contacte l'heu tingut a nivell individual amb alguns pescadors o l'heu tingut en col·lectius, amb representants d'aquest sector pesquer? Com ho heu fet?
Doncs de moment he fet algunes xerrades en cursos que es fan per als pescadors, però de moment hem parlat més a nivell de individual dels pescadors, que sobretot és que hem anat sortint, no? I la idea és, una vegada hem publicat aquest manual, ja hem tingut reunions a pesca i realment tenen molt interès en col·laborar amb nosaltres i en intentar divulgar aquestes mesures i fer tallers per als pescadors per a explicar-los com funcionen, com poden construir les línies pantocells, per exemple, i quins beneficis repercuteix en utilitzar aquests mètodes. La percepció que veiem en l'experiència que tenim amb els pescadors és que realment ells volen evitar aquestes captures, no? Perquè, com t'he comentat abans, realment és, també és, pot ser un problema per a ells, no? Especialment quan hi ha captures massives de centenars d'exemplars en un únic dia. Per tant, de fet, hi ha alguns pescadors que de manera voluntària ja busquen les seues maneres per intentar evitar aquestes captures, com per exemple el calar de nit. Hi ha pescadors que calen de nit per això, per evitar els ocells. O també han ideat una mena de línies d'espantocells, que és com ficar una boia a la popa per a intentar evitar que s'acostin als esquers. O sigui que realment els pescadors ja van buscant aquestes fórmules per evitar.
Perquè, clar, heu mirat quina és l'afectació comercial que li suposa un pescador que no compleix amb aquestes pràctiques que vosaltres proposeu amb els que compleix? És a dir, si les captures pesqueres pues, varien depenent de si s'apliquen o no s'apliquen?
Sí, sí, és una de les coses que hem estat avaluant amb els assajos, no?, d'aquestes mesures de mitigació que presentem al manual. Per exemple, la calada nocturna, doncs, bueno, veiem el que era si disminuïa el número de peixos capturats o els quilos, i en la calada nocturna no hem trobat cap diferència, i tampoc en l'aplicació de les línies pantocells. Per exemple, l'utilització d'esquers artificials no l'hem inclòs en aquest manual perquè sí que vam veure una disminució molt significativa de les captures. Per tant, pensem que no és una mesura efectiva, bueno, que sigui apropiada per aplicar en aquestes pesqueries. Per això que nosaltres sí que hem estat avaluant aquestes... el seu impacte sobre l'activitat pesquera dels palangrers.
Clar, suposo que alguna d'aquestes activitats o d'aquestes de les vostres propostes deu de significar pel sector o pel pescador també algun canvi substancial a nivell de costums, no? Poder?
Sí.
El fet de poder calar de nit en lloc de dia, etcètera, etcètera, sí. Significa un canvi una mica més conceptual, no?
Sí, especialment el que és la calada nocturna, perquè, per exemple, ficar una línia espantosell no suposa un canvi important. És un canvi petit, que ells poden tenir la línia a bord i en el moment que tinguin molts ocells, doncs col·locar-la. Això no supera realment canvis que el pescador no té la seva activitat ni diària. En la nocturna sí, la nocturna seria sortir, però pues, sí seria canviar a fer sortir 2 hores abans de l'habitual. I això podria... Hi ha alguns pescadors que poden veure sentir-se perjudicats, però realment no seria durant tot l'any, seria exclusivament en les èpoques que hi ha més captures d'ocells. I ells trobarien un benefici també d'únicament avançar l'hora de sortida del port.
Quines són les èpoques on hi ha més captures accidentals d'ocells?
Doncs el maig i juny, juliol, que és l'època de reproducció dels ocells marins. Que sobretot quan estan les baldrigues, que són les espècies més afectades, estan aquí al Mediterrani, perquè durant l'hivern surten a l'Atlàntic i ja no estan aquí al Mediterrani.
Per tant, ara vosaltres heu publicat aquest manual de bones pràctiques i ara encetareu un període de conscienciació en el sector, poder?
Sí, exacte, això és la idea, començar a divulgar-lo, doncs, a fer tallers amb els pescadors, a fer xerrades, a donar a conèixer aquest manual.
Quin és el grau que creieu que pot tenir de compliment aquest manual? O d'èxit, no?, entre els pescadors?
Esperem que tingui molt i que realment els pescadors els ajudi a evitar aquestes captures, no?, que realment únicament capturen peixos i no capturen ocells, perquè realment ells són els menys interessats en tenir aquestes captures. El que volen agafar és peix, no ocells. Per tant, esperem que els pescadors doncs, ho rebrem bé, que ho proven, que vegin si que realment funciona i que ho incorporen en la seva activitat.
Doncs Vero Cortés, del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies i bueno, anirem parlant d'aquesta campanya de conscienciació entre el sector pesquer sobre aquest manual de bones pràctiques en la pesca del palangre i sobretot en l'objectiu de reduir les captures accidentals d'ocells. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
L'enciclopèdia de l'argot mariner.
Joan Argentó, Rafael Martí, benvinguts a l'enciclopèdia de l'argot mariner. Què tal? Com esteu? Bé?
Molt bé.
Avui, bé. Quin art mos descobrireu? Quin art de pesca estem parlant, clar.
L'art, lo trasmall.
Lo trasmall?
Lo trasmall.
És una modalitat de pesca, doncs.
Sí, molt antiga, sí. Tota la vida.
I en què consisteix? Quin art s'utilitza?
Que és com una paret, porta una corda en suros a la part de dalt i una altra corda amb plom a la part de baix. I se li posa un aparell de sàrcia d'uns 20 centímetres cada malla i una altada d'un metro per un costat i per l'altre. I al centre d'aquestes dos va la sàrcia més ciegueta.
La que la malla té menys forat,
si,
doncs.
Si els trasmalls del costat tenen un metro i mig, la sàrcia n'ha de tindre metro 70.
Sí.
I encabat ha de quedar amb bull, ha de quedar més...
Anar tot el de dins i diem un bull.
Més embandada, per a que sobre la corrent, la sàrcia d'allí on té bé la corrent, doncs fa unes bosses i el peix tira per allà dins i s'enreda. I en aquest aparell s'agafa molta classe de peix. Igual pots anar a agafar llangostins, que moll, que moltes classes, i segons per l'aparell que vols, agafes el peix.
És molt llarg?
Sí, poden portar-se'n fins a 2 milles de llargada, depèn.
Però l'aparell normalment té unes 20 braces.
Però cada...
normal.
Cada sàrcia d'estes, cada parejo, és sobre les 20 brases.
I aquesta parella es pot calar igual en sorra, can alga, can roca... Que...
Home, se pot calar tot arreu, ara.
Ara la classe de peix que vas a buscar, a la roca un i a la sorra l'altre.
Sí, sí.
I segons on te ho tires, claro. Pues pots agafar molta basura i fer valbé les sàrcies. Tampoc no és tirau i tirau.
I suposo que després és feina, perquè aquí el peix se queda enganxat, per tant, després s'ha de traure, no?
Sí, clar.
Amb la qual cosa no és de dir és que aboco la sàrcia i cau tot.
No. Al cabat s'ha de desfer un peix per peix.
Un per un.
Perquè està bastant embolicat.
Sense forar.
Amb la qual cosa és pesat i si és forar de la sàrcia, després suposo que s'ha de remendar, no?
No és.
S'ha d'arreglar, no és fàcil.
No és rentable que estripis la sàrcia per a traure un peix. Ja ho fan els dofins, això.
Doncs, bueno, avui hem conegut el trasmall, una modalitat pesquera i també pues, un tipus d'art de xarxa que com deia Rafael, pues, és de les més antigues. Mos veiem preparant l'apartat gastronòmic.
Vinga, adéu-siau.
El ranxo a bord.
I seguint amb Rafael i Joan aquí al Blau Marí, ara toca gastronomia. Joan, què mos ensenyaràs a preparar avui dins de la cuina marinera?
Pues avui farem un menjar molt ràpid i bo.
Ràpid i bo.
Ràpid, bo i amb pocs ingredients, sí. el que normalment hi ha en un... en una barca o en una casa.
Això molt bé, és a dir, que ho podem trobar a la peixateria o a qualsevol cosa.
Necessitarem... 4 alls.
Però no mos has dit lo què?
Farem un emperador amb pataques.
Emperador amb pataques.
Sí.
Molt bé.
Un emperador amb pataques, farem 4 alls, una tomaca i una miquinya de pimentó mol.
Però per a quants?
Bueno, ara farem lo
d'allò. Per a quatre.
Per a 4 persones normalment has de posar pues,
no.
Un quilo i algo d'emperador.
Sí.
Un quilo i mig d'emperador. comptant que tot és...
Perquè sempre minva una miqueta, no?
Sí, una miqueta, i que quedi pues, 200 grams, perquè el bullit minvarà, i posar pues, mig quilo de pataques.
Molt bé. Vinga, com ho preparem?
Bé, ho agafarem els quatre alls. Això ho podem fer tot a l'hora, eh? De mitjà el farem una mica ràpid, perquè ho farem tot a l'hora. Cassola al foc en una mica d'oli, d'oliva, agraït una miqueta d'oli, i automàticament, quan l'oli estigui calent, pela alls. Tira els alls dins.
Sencers?
Sí, no, a talladets, a finets.
Ah, va, talladets.
A la mateixa dendalla, al d'allò. I deixar d'orar l'all. Mentre dores l'all, peles un parell de tomàques. Si és en aquest temps que siguessin de penjar, millor. Si no, tomàquet de la que hi ha a casa. No.
Però la fem a daus o la en trosses?
Que es vagi adorant i tu peles la tomàquet primer.
Molt bé.
Tinc la tomàquet pelada, també trinxadeta, tot el més que puguis, tot dins ja, quan estigui l'all dorat. I quan estigui tot sofrigida, és el que ja veus tu, que la tomàquet ja es vol quedar, que es vol que està frigida, que molla l'aigua, se n'anarà l'aigua, i tirarem mitja culleradeta de pimentó. Molt bé. Això,
dolç, sí. de pebre dolç, eh? Sí, molt bé, mitja culleradeta.
Sí. Mitja culleradeta de pimentó dolç.
Molt bé, barrejadet.
Voltarem i una miquinya de vi blanc.
Molt bé.
Un gotet de caraquillo que diem,
molt bé,
per a quatre persones, vi blanc. Pegues una remenada i automàticament les pataques ja.
Molt bé.
A la mateixa.
Pataques trencades,
sí, sí, sí,
trosses.
A daus.
Molt bé.
A dalet, tira les pataques i l'emperador. Bueno, l'emperador, que no ho he dit, però al començament, però és el mateix. Quan lo talles, a tacos, taquets, igual que les
taquets,
pataques.
És a dir, no a rodanxes, a taquets. Molt bé.
Jo això és la primera cosa que faig quan lo netejo, si l'aire quan lo limpio, o ja, que el tallo, un bon grapat de sal i a la deixar-lo de banda. No?
Molt bé.
Poses les pataques a l'allò, pegues una remenada, tires un polset de sal, però una miqueta, sí, perquè l'emperador ja està salat. Tires l'emperador i justet cobrir d'aigua. I llavors no cal que miri res, a mirar la pataca. Quan la pataca estigui tova, tova, no dureta, tova. Deixeu bullir, ho pots tindre un quart bullint, que 17 o 18 minuts, bé, encara la pataca estigui tova.
Molt bé.
I llavors l'aigua també es redueix al començament per arrencar el bull. Tapes el caldero per a que arrenqui el bull fort i quan estigui bullint després destapes.
Molt bé.
I que es faiga el suquet, que quedi poc suc.
Molt bé.
Iau, a mitjà.
No, i l'emperador quan lo tirem?
Bueno, l'emperador remena les pataques a la picada una miqueta, tires l'aigua i ja pots tirar l'emperador.
I automàticament a l'aigua tires l'emperador.
Sí, llavors justet que cobreixi, que no cobreixi tot, si no quedarà massa caldo. Ha de quedar una miqueta, que el bulli la pataca, quan la bullis la pataca la faig bullir, que faig la miqueta de caldo que queda pegalós. Això t'ho farà la pataca.
Molt bé.
Per això dic, deixa la pataca, hem de deixar que siga tova.
Molt bé, molt bé.
Los oients ja poden veure com fem, no és el que diem del ranxo, sinó com lo fem, perquè és...
Tot natural, Rafael, tot el que tenim a casa.
No és ja la recepta, sinó la manera en què es fa.
No s'afixien lo que diem a los ranxos, tal com lo fem, no és el que fem.
I veuràs com el gust de l'emperador, notes el gust de l'emperador, no cal que faci res. I tot a l'hora, vull dir que tot el que et costa fer, això, tirar-ho són 10 minuts, més no et costa.
Molt bé.
I el que costi bullir, sí, ja pots preparar.
És a dir, que en mitja horeta n'hi tenim,
sí,
prou.
Sí, ràpid.
A l'argot mariner diríem joc ras i patada al cap.
Doncs pues ho deixem aquí, sí, amb sí, l'emperador, amb patates que m'heu preparat.
I veràs com queda, que ho provin, que veràs com queda.
Boníssim.
Rafael, Joan, moltes gràcies. Hasta el pròxim programa.
Vinga.
L'acordió del Grumet.
És moment de recordar aquest tema de Joan Manel Serrat. El tema se'n diu Marta.
L'amor del mar a l'alba i una platja plena d'algues que aniran secant-se el sol salat de les roques i el vol tranquil de les poques gavines que entren al port. Les barques que al matí tornen, les xarxes que en el moll dormen i els vells que resen pedrats. L'església humil i menuda, i entre la boira perduda, llunyana i gris, la ciutat. Empare la de Marta. Empare la de Marta. Les blanques cases del poble i l'home vell que canta cobles mentre es va venent el peix. I la dona que amb desgana mou entre ses mans la llana, qui sabrà què és el que teix? El castell, l'illa petita, la cova, el far i l'eremita i els amics d'un altre temps. I el rellotge que no corre, i aquests infants que la sorra han trobat al seu carrer. Empare l'any de Marta. Empare l'any de Marta. Les hores buides que passen i el camí que em torna a casa després de molt caminar. Cada moble i cada llibre, cada racons uns van viure moments com ningú no sap. Les meves mans i els meus llavis, que del seu gust viuen hàbits i no poden oblidar. Les llargues nits sense lluna, les ones i cadascuna de les llums que hi ha al mar. Empare l'air de Marta.
Panorama Nàutic.
A continuació us oferim una entrevista parlant d'un tema que ja n'havíem comentat alguna cosa en el programa. Estem parlant del projecte 20.000 sons sota el mar. És un projecte del Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya que estudiarà els sons dels oceans. De quina manera ho faran? Quins són els objectius que em pretenen? Tots aquests interrogants ens els intentarà desvetllar Michel André, que en aquest cas és el director del laboratori i responsable d'aquest projecte. Michel, benvingut al Blau Marí, què tal?
Hola, bon dia.
Suposo que quan s'emprèn un projecte d'aquestes característiques és perquè hi ha una necessitat real d'aconseguir alguna cosa, no?
Sí, exactamente. Bueno, sabemos que la contaminación acústica en el mar es una de las contaminaciones que afecta de forma más grave esta parte de nuestro ecosistema y hay una necesidad de tener más datos para entender y en su caso hacer unas correcciones de los problemas que vamos a encontrarnos. Esta expedición va a seguir los pasos de pues Magallanes, que hace 500 años abrió una nueva ruta para buscar especias hacia el oeste. O sea, nosotros no vamos a buscar especias, pero vamos a buscar otras especies que son el entendimiento, el conocimiento mayor de los problemas que pesan sobre el mar.
Aquest és un projecte sense precedents, no?
Es la primera vez que se va a tener una expedición que durante 4 años va a recorrer estos mares. A bordo estarán embarcados unas tecnologías de última generación que nos va a permitir recoger todos los datos acústicos que provienen de actividades humanas, pero también de la fauna, y entender su relación, su interacción y hasta qué punto está afectando este medio marino. Pero aún así más, vamos a permitir el acceso de estos datos por primera vez. Cualquiera, desde cualquier punto del mundo, va a poder estar en contacto directo y acceder a este paisaje sonoro en tiempo real desde cualquier momento. Por tanto, es una expedición que, por sus características que serán 4 años continuos de como recogido de datos, pero también de acceso para cualquiera desde cualquier punto.
Claro, cuando hablamos del impacto i l'afectació sobre el medi ambient i la vida marina dels sons, a què ens estem referint? Quin tipus d'impacte? És a dir, quins són els sons que afecten el normal desenvolupament dels ecosistemes? Doncs per a que la gent que és profana en la matèria pugui saber fins a quin punt pot afectar un so o altre, o un nivell de so o un altre, en algun dels elements mediambientals, no?
Sí, las fuentes acústicas, es decir, los sonidos que producen actividades humanas, están asociadas a todas esas actividades, al transporte marítimo, a la búsqueda de petróleo, a las maniobras de los militares, a la construcción de parques de molinos de viento. Cualquier actividad produce ruido y este ruido, en función de su característica, va a impactar a los animales de una forma o de la otra. Si el animal se encuentra muy cerca de una de estas fuentes, puede que muera en el acto, en el sentido de que esta fuente será de tan alto nivel que puede que revientan sus estructuras internas y que el animal muera en el acto. Cuanto más lejos se encuentra de esta fuente, de estas fuentes acústicas, pues el impacto será menor, pero pueda que se convierta en un impacto como más de larga durada, más como crónico, y que haga que poco a poco el animal pierda su capacidad a escuchar y sea capaz de entrar como en relación con su medio. Por tanto, hay diferentes formas de trauma o de efectos. Uno, los más graves, pueden matar a esos animales, y otros pueden dejarles sin capacidad de relacionarse con su medio.
Vosaltres me comentaves que utilitzareu la ruta que en el seu moment va obrir Magallanes, però suposo que teniu detectats indrets i punts dels nostres oceans on aquests sons tenen més repercussió, no? És a dir, que aquesta ruta que heu preparat deu passar per llocs on us convé mesurar aquests sons, no?
Sí, que és cierto. Hay áreas que conocemos un poco mejor porque tenemos ya sensores dispuestos en esas áreas que nos transmiten estos datos, por lo tanto hay áreas más conocidas y más medidas, por lo tanto lo que queremos es hacer una comparación con áreas que se desconocen para ver justamente en qué medida esta contaminación acústica es comparable con las áreas más industrializadas de nuestro planeta. Sabemos que el hemisferio sur está un poco menos contaminado porque hay menos actividades, pero vamos a intentar hacer esta comparación entre estos mares y entender de forma global este nivel de ruido y los efectos que tienen en esa fauna marina.
Què pot ajudar a canviar el resultat d'aquesta expedició i d'aquest projecte, Michel?
El primer cambio creo será a nivel del público, o sea, de la sociedad, que por primera vez va a poder entrar en tiempo real escuchando este paisaje sonoro, entendiendo el alcance de esta contaminación, y eso creo que es uno de los mayores hitos de este proyecto, el no esperar que la expedición vuelva para tener acceso a estos datos, sino en cualquier momento cualquiera se pueda conectar y entender. Entonces, esto es la primera cosa. Y la segunda son los datos científicos de por sí, que va a llenar unos huecos en nuestros datos que nos van a permitir tener por primera vez una visión global de lo que está pasando en nuestros mares a nivel acústico. Y la tercera parte, esperamos que estos datos permitan a los que se regulan, a los que escriben leyes y que permitirán que esta mañana seamos capaces de combinar nuestros intereses para explotar este mar, y que hay que continuar haciéndolo, pero con medios más respetuosos con el medio ambiente.
Per tant, és a dir, l'objectiu final és que hi hagi una dimensió clara en el moment d'escollir si es pot o no ubicar un parc eòlic, si es pot escollir o no ubicar una plataforma petrolífera, o si es pot o no realitzar algun tipus d'activitat mitjançant vaixells, mitjançant instruments o mecànica que produeixi sons a baix del mar, doncs, no?
Exactamente. Esto es aportar datos para que poco a poco tengamos las herramientas de gestión de este medio marino. Lo mismo que hacemos en la tierra cuando hay unas zonas que se dedican a ciertas industrias, otra a unas poblaciones, otro a espacios verdes, y que se regula para que haya un equilibrio entre ellas. Pues esto hasta ahora no lo hemos hecho en el mar. El mar es una zona abierta donde cualquiera puede hacer lo que quiere. Y entonces, a medida que tengamos más datos, eso aportará esas herramientas de gestión para que dentro de algunos años seamos capaces de respetar justamente este equilibrio que hemos roto con esta invasión de actividades sin control hasta la fecha.
Aquest projecte el desenvolupeu en una volta al món, no? Per tant, és a dir, heu dotat aquest projecte també d'un relat al voltant d'una volta al món, d'un vaixell molt concret i d'una ruta molt concreta, doncs.
Sí, exactamente. Eso es una expedición de cartografía. Es un poco siguiendo la cartografía de Magallanes, que era uno de los objetivos de su viaje. Durante estos próximos 4 años vamos a cartografiar de forma acústica estos mares que no conocemos tanto, para tener unas ideas más claras de dónde, o sea, mañana se podrá actuar o se podrá desarrollar otras actividades.
I ho feu a través d'un velé, un velé suís, Flag de Passion, que donarà la volta al món durant 4 anys i que us servirà de mitjà de transport per a aquest projecte, no?
Sí, es el buque más grande que bate bandera suiza. Sale de Sevilla, como lo hizo pues Magallanes, el 12 de abril, o sea, casi 500 años día por día. Después, entonces sale el día 12, la primera etapa es en Casablanca, luego será en las Palmas de Gran Canarias, luego a Cabo Verde y luego da el salto hasta Brasil antes de emprender el paso por el estrecho de pues, Magallanes. Entonces habrá a bordo una tripulación que evidentemente en los 4 años irá cambiando, serán turnos de 3 a 6 meses, tanto para la gente que maneja el barco como los científicos que estarán a bordo.
¿De quina manera es finança un projecte d'aquestes característiques, Michel?
Pues los fondos vienen de una fundación suiza que se sedujo esta aventura moderna con objetivos científicos, también de servicio a la sociedad para aportar este conocimiento que hasta ahora pues creo que no se conoce mucho, esta parte de pues contaminación, y por tanto esta financiación vino de esta fundación que apostó por este proyecto.
Clar, aquest és un projecte d'envergadura mundial, Michel, és a dir, per tant, dota de prestigi la Universitat Politècnica de Catalunya?
Creo que sí, es verdad que es un honor poder hacerlo y tenemos los medios en nuestro laboratorio y en nuestra universidad para llevar a cabo ese nivel que se requiere. Por tanto, es el trabajo de muchos años que han permitido dentro de nuestro laboratorio y también esa institución de que nos elijan para poder hacerlo.
Michel, ¿surtes a bord d'aquest vaixell o la teva feina serà a terra?
Bueno, es a medias. Tenemos la suerte que la tecnología que hemos puesto a punto se requiere poca intervención de los operadores humanos, por tanto está automatizada, y entonces podemos elegir los puntos en los cuales estaremos embarcados para tener un poco más de datos, o sea, profundizar en esos datos. Entonces, que no podemos de forma física estar durante 4 años embarcado, pero sí en escalas puntuales, Canarias, de Asia, donde hay pocos datos, justamente donde estaremos para asegurarnos que hacemos una cartografía la más completa que se pueda.
Michel André, director de Laboratori d'Aplicacions Bioacústiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, responsable d'aquest projecte, 20.000 sons sota el mar. Us desitgem molt d'èxit i ens seguirem parlant a mesura que aquest projecte vagi aportant noves dades a la nostra societat. Moltes gràcies per atendre'ns.
Moltes gràcies.
Plàncton.
Aurora Requena, benvinguda, què tal?
Hola, molt bé.
Encetem la secció de plàncton, avui dedicant-ho a una espècie marina. Avui, quina espècie has escollit?
Avui, la sardina.
La sardina, una espècie que pareix que hagi fugit de la costa catalana,
doncs sí,
perquè els pescadors d'aquesta espècie en indrets com la Costa Brava o la zona de Tarragona, pues no en troben gaire.
Uh-huh. Sí,
què mos expliques?
Que... Doncs bueno, és una miqueta per aquesta raó hem agafat aquesta espècie que per parlar aquest programa, no? Perquè fa poquet que va acabar la veda a Tarragona de la sardina i vam dir, bueno, i per què no parlar d'una de les espècies estrella, no? De l'encerclament, d'aquesta art de pesca, i bueno, pues parlem de la sardina. I comencem pel començament, que és... Com es diu aquest bitxo? Entre els científics és coneguda com sardina pilchardus. Que, bueno, evidentment és un peix molt conegut per tots, no? Es forma part de la dieta mediterrània des de fa molt, molt, molt de temps i que realment nos la sentim com molt nostra, no? Jo trobo que és com una part molt, molt, molt arrelada de la nostra cultura. Però a pesar de ser un peix com molt nostre, us comento, com sempre us comentem, que, per exemple, a les llaunes de sardina, el més probable és que no trobem mai sardina d'aquesta nostra. Pot arribar a haver-hi fins a 20 espècies diferents de sardines, ho dic entre cometes, perquè clar, moltes ni tan sols són del mateix gènere sardina, no? Aquestes llaunes, com ja sabeu, es fan en aquests grans vaixells factoria, que es pescaven a alta mar, on ahí es pesca, es processa, es fa tot, no? En alguns casos es congela, i bueno, pues, que sapigueu que és molt probable que les sardines que mengem a les llaunes no siguin sardines. Però jo estaria molt tranquil·la per tota la sardina fresca que podem trobar als nostres mercats, i sobretot, i encara més, si comprem o tenim la possibilitat de comprar en una població de pescadors, no? No em preocuparia, que trobo que això és sardina. I bueno, si hi ha algú per aquí que no sigui no mediterrani, expliquem una miqueta la pinta que fa aquest peix, no? És un peix, no és molt gran, té el cos, és un cos petit, allargat, pot fer uns 28 centímetres de màxim, tot i que la seva mitjana és uns 15-20 centímetres, perquè imagineu així com una ampolla petita d'aquestes d'aigua, no? d'aquests colors verds, blaus, a la part dorsal, en l'esquena, i platejat per la part de baix. En algun moment te pot durar gato por liebre, pot ser seitó per sardina, no sé si igual algú... Però bueno, sempre heu de tenir al cap que el seitó és molt més primet i molt més petit. És poc probable que això passi. I pot arribar a viure, si ningú la pesca, fins a 8 anys d'edat. No sé, trobo que és bastant, no? 8 anys. I d'aquests 8 anys pot estar 6 anys tranquil·lament reproduint-se. ¿Vale? No té cada primavera, pot estar donant fills al món.
És molt viatgera la sardina?
Sí, sí, sobretot cap a la primavera. Es van agafant aquests grans bancs i es posa a viatjar i la podem trobar a tot el Mediterrani, al nord-est de l'Atlàntic, a les costes africanes, podem trobar-la des del Senegal fins a les aigües de Noruega. Això sí, sempre en grans bancs, no? Això és una estratègia per a que el que vulgui menjar-se pensi, ostres, quin animal tan gran, no? No m'ho menjo tota aquesta mola tan gran que segur que em menja ella a mi, no? És una estratègia per a evitar que ser menjades, no? I bueno, les sardines doncs, tenen uns moviments, a banda d'aquests moviments per entre oceans, també tenen moviments d'alçada, no? De fondària.
Per on habita?
Durant el dia, clar, però el dia la podem trobar a més fondària, 25-100 metres, i a la nit puja. I aquest moment és el complicat, no? Aquesta migració que fa vertical durant la nit, perquè és una mica anar al matadero. Perquè en aquest moment que els pescadors aprofiten per als pescadors de llum i d'encerclament aprofiten per pescar-los, clar.
Estan... I els criden l'atenció amb focos i llums, no? I la sardina va cap amunt.
Aquestes dues barquetes, una d'elles l'auxiliar amb aquest gran focus, aquesta gran lluna artificial, i atrau aquests bancs que ja estan a prop de la superfície i quan estan a prop, pumba, la xarxa, és com una mena de gran cistella i venga, cap a terra. I bueno, això és la vida de la sardina.
I sobretot, és la pesca de l'encerclament, no?
La pesca de l'encerclament, efectivament. Un art de pesca que és molt selectiu perquè bàsicament pesca aquests bancs, que els que li interessen, l'aceitó, la sardina, o sigui que no pesca gairebé d'altres espècies. I a més, com que és una xarxa que no, diguem, que no toca la resta ni fons marins, ni altres, vull dir, no arrossega, llavors és un dels arts de pesca més selectius i més respectuosos amb el medi, no? Perquè va pel que va i entre mitges no s'emporta res, diguem-ne.
Alguna cosa més, Aurora?
Bueno, sí, us recomano una lectura, la lectura de la guia de consum de peix responsable que es diu Sin mala espina, que ha escrit la Lídia Chaparro.
Pues molt bé, pues ja molt llegirem, Aurora. Fins la pròxima setmana.
Molt bé, adéu-siau.
L'Arxau.
I a la secció de l'Arxau, el Manel de Ramon avui marxa cap a Lloret de Mar. Volem conèixer més sobre el patrimoni cultural d'aquesta localitat.
Avui ens anem cap a la Costa Brava, avui ens anem cap a Lloret de Mar per parlar amb Anna Fuentes. Ella és la directora del patrimoni cultural de l'Ajuntament de Lloret. Anna, què tal? Benvinguda al programa.
Hola, bon dia, gràcies.
Anem a parlar de les activitats que porteu a cap al Museu de Lloret. En tot cas, en primer lloc, sí que voldria que ens parlessis d'aquesta història de Lloret a través dels vaixells, aquesta exposició.
Doncs, bueno, el Museu del Mar el que vol explicar és part de la història de Lloret i una de les parts que està més vinculada amb el creixement i amb la vida dels nostres habitants és la relació que té Lloret amb el mar. I els vaixells que s'havien construït a les nostres drassanes, que estaven situades a la platja, primer per fent comerç de cabotatge i després anant a alta mar cap a la conquesta dels americanos, no? Que, sobretot cap a les Antilles.
Sortint des del port de Lloret, perquè hi ha diferents reproduccions de vaixells que van explicant la història de la població a través del mar, a través dels seus navegants?
Exactament. O sigui, hi ha una part que expliquem el que era el comerç de cabotatge i com vivia la gent, no? Com eren les vies de comercials en aquella època, estem parlant del segle XVII, XVIII, que els pobles de costa doncs, ens comunicàvem amb la resta bàsicament pel mar, fent comerç de cabotatge. Comerç de cabotatge és el fer el comerç no perdent mai de vista la costa, fent el de cabo a cabo, cabotaje. Llavors expliquem els vaixells que es van construir a les nostres platges, que estaven situades a les nostres drassanes, situades a les nostres platges, expliquem que comerciàvem i llavors expliquem amb el decret de lliure comerç el 1780, que Carlos III va obrir les vies del comerç cap a Amèrica, com aquestes mateixes drassanes, que estaven especialitzades en fer vaixells de cabotatge, es llencen a fer vaixells més grans, de dimensions més grans, per poder anar a fer el comerç cap a Amèrica.
Efectivament. Hi ha interès dels ciutadans i ciutadanes i també dels turistes per visitar aquesta història de Lloret a través dels vaixells del mar?
Pues sí, pensem que el mar, tal com el coneixem avui en dia, és un element atractiu, és un element d'oci, de relax. En aquella època no, era un element de viure, no? Era el que ens donava el menjar, el comerç. Però clar, és molt atractiu, no? I al veure com ha evolucionat la població, doncs sí que tenim molts de visitants. Llavors el que també fem és anar canviant de tant en tant, fent exposicions especialitzades. Ara, per exemple, inaugurarem en breu una vinculada amb un maquetista lliuretenc que va morir i que ens va cedir totes les eines i tot el seu taller.
Maquetista de vaixells o...?
De vaixells, uh-huh. Sí, de models de vaixells. Es deia Xavier Macià, era un gran col·laborador nostre i ara li dediquem una sala amb ell, una exposició que durarà un any.
Podríem afegir que en aquesta exposició de vaixells també s'afegirà properament aquesta exposició dedicada a aquest maquetista,
sí,
de Lloret.
Exactament.
Una exposició que quan la podrem visitar?
Pues jo calculo que aquest mes, a final de mes ja la podrem obrir. De fet, ens falten alguna cosa de textos, estem esperant perquè reorganitzem una altra sala també del museu, però jo crec que abans que acabi aquest mes ja el museu està obert, però aquestes exposicions ja s'inauguraran i estaran obertes al públic també.
Per tant, dues interessants exposicions que es podran visitar en aquest Museu del Mar, de Lloret de Mar, aquesta història a través dels vaixells i també la història d'aquest maquetista d'aquesta localitat de la Costa Brava. Anna, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres i fer-nos 5 cèntims de l'actualitat del Museu de Lloret de Mar i de la seva constància en explicar la vida marinera d'aquesta vila gironina. Feliç jornada.
Vinga, doncs moltes gràcies a vosaltres, igualment.
Adéu-siau.
Vinga, gràcies.
Moltes gràcies, Manel. També moltes gràcies a l'Anna Fuentes des de Lloret de Mar. Hem de marxar, hem de posar punt i final al programa d'avui, el nostre Blau Marí. El començàvem parlant sobre les captures accidentals d'ocells marins en la pesca del palangre. Ho fèiem amb Vero Cortés, del Departament de Biologia Animal de la Universitat de Barcelona, i aquesta publicació de la Guia de Bones Pràctiques. Hem seguit parlant amb Joan Argento i Rafael Martí, per una banda del Tresmall, i per l'altra de com preparar gastronòmicament un plat exquisit, emperador amb patates. El Joan Manuel Serrat ha estat el protagonista del nostre acordió del Grumet avui, parlant o interpretant-nos el tema Marta. Avui a Panorama Nàutic us hem servit el tema del projecte científic 20.000 sons sota el mar. Ho hem parlat amb Michel André, director del laboratori i responsable del projecte de la Universitat Politècnica de Catalunya. La sardina ha estat l'espècie marítima que ens ha desfilat l'Aurora Requena, la nostra oceanògrafa. I, per últim, el Manuel de Ramon ha marxat fins a Lloret per parlar-nos del patrimoni marítim d'aquesta localitat gironina, amb Anna Fuentes, directora del patrimoni cultural de la localitat. Fins aquí el nostre programa d'avui. Ha estat tot un plaer compartir amb vosaltres aquests minuts de ràdio. De ràdio dedicada a la gent de la mar. Per tant, adeu-siau i fins al pròxim programa.
Blau Marí, el programa de cap de setmana per a la gent de la mar. Amb Francesc Allau visitem ports i clubs nàutics, parlem amb pescadors i cuiners, descobrim indrets on conèixer més de la cultura del mar. Blau Marí, una producció de la Cala RTV i Amposta Ràdio amb el suport de panoramanautico.com i la Direcció General de Pesca i Afers Marítims de la Generalitat de Catalunya.